Són les 11. El 23 de desembre li queda una hora i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com ho vulguis mirar. En qualsevol cas, hem treballat molt perquè per a tu aquesta hora sigui de profit.
Catalunya Nit, amb Sergi Molero.
Als migrants se'ls demana que s'integrin en les societats on arriben, i la qüestió genera debat. Com s'ha de fer això, exactament? A través de quins mecanismes? I fins on s'ha d'integrar algú? Doncs bé, en parlarem de tot això en la propera hora amb la Louisa Yousfi, l'escriptora francesa que amb el llibre Mantenir-se bàrbar va aixecar polseguera i va generar debat al seu país. Diu que els migrants no s'han d'integrar com se'ls ha demanat fins ara, perquè això, assegura, no ha servit per res. Això en una segona hora del Catalunya Nit, on avui, com que és dilluns, tindrem les històries de l'esport amb en Toni Padilla. Recordarem el partit de futbol més famós que s'ha jugat mai un dia de Nadal. Un partit que, al contrari del que de vegades ens porta el futbol, dissortadament, va portar en aquell cas pau, molta pau, en el context de la Primera Guerra Mundial. Avui, com sempre, tenim un oient misteriós, oient misteriosa. No ho sabem, no et donarem més dades de moment. Algú que està seguint el programa i que li preguntarem si durant el Catalunya Nit ha après alguna cosa, perquè aprendre és important per a tots nosaltres. Avui una conversa especial al Catalunya Nit. I vinga, va, que tenim 58 minuts per assegurar-vos que no aneu a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar, per si us heu incorporat ara al Catalunya Nit, repassem en només 5 minuts les notícies més destacades d'aquest dilluns. I ho fem amb la nostra companya Marta Cristià. Marta, bona nit.
Bona nit, Sergi.
Pedro Sánchez assegura que no té cap problema per reunir-se amb Carles Puigdemont fins i tot abans que sigui amnistiat.
Fent balanç del 2024, Sánchez s'ha posat deures pel 2025. Per exemple, refer ponts amb Junts, i aquesta trobada amb l'expresident és una de les principals demandes del partit.
Este gobierno, creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Y por tanto, yo no tengo ningún problema. No sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
La trobada podria ser abans que el Tribunal Constitucional digui si se li pot aplicar l'amnistia a Puigdemont, però segons Sánchez, la llei d'amnistia ja està en vigor a efectes polítics i ho demostra el fet que PP i Junts pactin votacions al Congrés.
Per cert, que l'últim Consell de Ministres de l'any s'ha acordat la desclassificació de la informació dels atemptats del 17A i el president espanyol s'ha vist obligat a aprovar també un paquet de mesures per a contentar els seus socis d'investidura.
Mesures de difícil encaix, com l'impost a les energètiques pactat amb Esquerra i Podem, que recull les bonificacions a l'energia verda que exigeix Junts.
Mentrestant, a Catalunya, Salvador Illa tanca l'any polític assegurant que s'ha consolidat el canvi de cicle al país, per deixar enrere l'etapa de governs independentistes.
I de cara al 2025, el president de la Generalitat manté com a prioritat tancar un acord de pressupostos amb els seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns, a qui ha adreçat un doble missatge.
No ens aixecarem de cap taula i ens reunirem i tindrem una actitud de generositat per arribar a acords, sense urgències, amb calma, sense presses i buscant sempre el millor per Catalunya. Ara, governarem. Com? Amb els instruments que tenim.
I en plana internacional, nomenaments al nou govern francès. Nomenaments que han cridat l'atenció.
L'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, serà el ministre a càrrec dels territoris d'ultramar del nou govern francès. I segons ha dit el primer ministre, François Bayrou, l'ha escollit pel seu caràcter kamikaze.
Alors Manuel Valls és una personalitat un peu kamikaze, pa.
Hi ha moments en què Manuel Valls té una personalitat una mica kamikaze. M'agraden molt les personalitats audaces o que accepten assumir riscos.
De prendre des risques.
I una notícia de fa poca estona, Israel ha admès per primer cop que està al darrere de la mort del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, aquest estiu, en un bombardeig a l'Iran.
Ho ha dit el primer ministre de Defensa israelià en una confessió que amenaça d'escalar la tensió amb Teheran. Per cert, que en les últimes hores han mort a Gaza una seixantena de palestins pels atacs d'Israel, segons les autoritats sanitàries de la franja. En total, són més de 45.000 morts i més de 100.000 els ferits des de l'inici de la guerra, ara fa poc més d'un any.
I de tornada a casa nostra, Protecció Civil ha desactivat aquest vespre l'alerta del Pla Venkat, tot i que es manté en prealerta, perquè es preveu que fins demà hi hagi encara ratxes fortes de vent.
Aquest episodi meteorològic, que va començar ahir al matí, ha provocat més de 500 incidències ateses pels bombers, en bona part avui concentrades a l'Alt Empordà. A la capital de la comarca, Figueres, han activat i encara es manté el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta i s'han suspès totes les activitats a l'aire lliure.
Un dia que, a més de ventós, ha estat tràgic a les carreteres.
Una persona ha mort en un atropellament a Torelló, a Osona. El conductor ha donat positiu en el test de drogues per marihuana. I a Riudecols, al Baix Empordà, tres persones han perdut la vida en un accident a la Nacional 420. Un accident del que encara s'estan investigant les causes.
I ja són 53 les dones que denuncien haver estat víctimes d'assetjament sexual per part d'Eduard Cortés.
En un comunicat conjunt, les víctimes denuncien la insuficient resposta de la indústria del cinema, del sistema legal i, en definitiva, de la societat. Al Catalunya Nit n'hem parlat fa poca estona amb la fotògrafa Sílvia Graf, que va ser la primera en denunciar els abusos del cineasta.
Creo que se desconoce mucho el impacto económico y sobre todo emocional que tiene ir a los juzgados. Y esto, ¿no? Que en la gran mayoría de casos, pues los casos han prescrito y entonces no hay ningún tipo de consecuencia legal. Y por eso estamos reivindicando que al final, tal como está el sistema formado, nuestra única vía de conseguir algo de justicia y sobre todo de que no vuelva a pasar con ninguna mujer más es denunciar públicamente.
I jo no recordo la Marta Cristí prenent cafè a la redacció. Que em prens o no?
No em recordes prenent cafè?
Doncs no, no tinc la imatge.
Gaire. No. Sí que em prenc, sí.
Molt bé. Doncs que sàpiguis, Marta Cristí, que el consum de cafè i té redueix el risc de desenvolupar un càncer de cap i coll, inclosos els de boca i gola.
Així ho assegura un estudi de la Societat Americana del Càncer, que ha analitzat una dotzena de recerques que ja s'han fet sobre l'efecte anticancerigen que poden tenir. Han vist, per exemple, que amb 4 tasses al dia el risc de tenir càncer de cap i coll és un 17% menor. Hi ha un 30% menys de risc de tenir un càncer a la cavitat oral i un 22% menys de tenir un tumor a la gola.
I per acabar una data, tenir en compte el 9 de gener, perquè aquell dia, a partir d'aquell dia, fer una transferència instantània entre comptes de diferents entitats serà gratuït o amb un cost força més baix que el que hi ha ara.
S'aplicarà així una normativa europea que obliga els bancs a eliminar les comissions addicionals i aplicar les mateixes que en una transferència convencional, que o són més baixes o, com deies, tenen cost zero.
Molt bé, Marta, doncs moltes gràcies.
Bona nit.
I de la informació general a l'esportiva amb el nostre gran, grandíssim David Ubach. David, bona nit.
Bona nit, Sergi, què tal?
A veure, primer de tot ens expliques que aquest matí s'ha fet la vista prèvia arran de la denúncia del Barça contra la Lliga de Futbol Professional per la inscripció de Dani Olmo.
Un Dani Olmo que el Barça va inscriure per la lesió greu de Ronald Araujo, que ja té l'alta mèdica des de fa algunes setmanes, i aquesta vista, doncs, avui s'ha fet al jutjat mercantil número 10 de Barcelona, i ha estat entre el Barça i la Lliga de Futbol Professional. Tots dos, totes dues bandes han presentat els arguments jurídics per demanar al Barça una mesura cautelar per mantenir inscrit Olmo, i en el cas de la LFP, de la Lliga de Futbol Professional, doncs per negar-li al Barça aquesta cautelar. El Barça, entre els arguments que ha exposat, doncs s'ha emparat en el perjudici que suposaria haver de deixar Olmo sense inscriure, cosa que obligaria aleshores al club a renunciar al futbolista primer i de retruc també haver-li de pagar una indemnització. El Barça doncs argumenta el dret a treballar d'aquest futbolista, també de Pau Víctor, que és l'altre jugador que, diguem-ne, va empacar amb Dani Olmo a l'hora d'haver de renovar-li la inscripció. Ara, un cop atesos els arguments de totes dues parts, el jutge emetrà una resolució el proper divendres, dia 27.
Doncs esperarem a veure què diu, i avui una d'aquelles històries de la qual se n'ha parlat molt a xarxes és la del comentari catalanòfob d'un periodista.
Sí, va ser en la roda de premsa posterior a les Palmes Espanyol d'ahir a la Lliga, amb derrota blanquiblava. En la roda de premsa posterior al partit, en la compareixença de Manolo González, l'entrenador blanquiblau, doncs ell va fer unes primeres explicacions, respostes en català. Aleshores, en el primer torn pels mitjans locals, aquest periodista canari de Ràdio Televisió Espanyola, doncs va dir-li a Manolo González si no l'havia entès malament, s'estava queixant de l'arbitratge. Manolo González li va respondre doncs, dient-li que ell no tenia gaire bé el català, oi? I ell va respondre que gràcies a Déu no.
I aquí hi ha el problema, eh? Exacte. Aquesta resposta. No hi ha problema en si no has entès, t'expliquem. El problema és la resposta.
Exacte. I a partir d'aquí, doncs, el que ha passat avui és la disculpa del president de Ràdio Televisió Espanyola, Juan Pablo López, que ha sortit al pas de l'afer i s'ha disculpat a les xarxes socials. El president de Ràdio Televisió Espanyola doncs ha publicat textualment a xarxes socials que les llengües cooficials són una riquesa i que el seu desconeixement no és cap motiu d'orgull.
Un Juan Pablo López, que és president de Ràdio Televisió Espanyola des de fa pocs dies, molt recentment, i que ha volgut actuar de manera molt ràpida.
Sí, un primer incendi se li ha generat ja en accedir al càrrec.
Sobretot tenint en compte que és una qüestió molt, molt delicada. I acabem recordant que ja està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT un nou documental de la sèrie Rècords de temàtica esportiva.
Amb periodicitat mensual, aquest és l'últim del 2024 i es titula Campió del món als 86. Als 86 anys, perquè explica la història de Josep Madurell, que és un barceloní que ha guanyat el Mundial de Tenis Taula a la categoria de més de 85 anys. És un documental que ha elaborat el Sergi Andreu i s'hi recullen testimonis molt interessants, algun dels quals doncs encara se'n fa creus que un jugador no xinès hagi pogut guanyar aquest Mundial.
Sergi Andreu és garantia de qualitat, per tant, aneu-hi allà a les nostres aplicacions per poder seguir-lo. Gràcies, David, i bona nit.
Bona nit, adéu-siau.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Sergi Molero.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. Per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen un lloc adequat per viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
La nit dels ignorants 3.0. La nit dels ignorants,
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Catalunya Ràdio presenta Rècords, el podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
30 minuts per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
En aquesta edició, el nostre campió es diu Josep Madurell i el 2024 s'ha proclamat campió del món de tennis taula en la categoria de més de 85 anys.
Rècords.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Els temes relacionats amb les migracions i les persones migrants omplen cada dia els mitjans de comunicació. També aquest. Expliquem tragèdies, busquem causes, sentim experts, intentem comprendre també com les societats, com la nostra, miren els migrants i els seus fills. Com aconseguir que aquestes persones s'integrin a les societats és una d'aquelles preguntes que sentim també periòdicament. Sobre això hi ha molts plantejaments i el que avui us convidem a escoltar són les reflexions d'una jove escriptora francesa que fa 2 anys va posar sobre la taula la seva proposta, atrevida, com sentireu en el context actual, en un país, França, on el debat migratori està obert en canal des de fa molt i molt de temps. Ho va fer al seu primer llibre, titulat Rester Barbar, que ha arribat a les llibreries catalanes com a Mantenir-se Bàrbar i en castellà Seguir Siendo Bárbaro. Luisa Yusfi, bienvenue, benvinguda.
Bonjour, merci. Bona nit, moltes gràcies.
L'arrencada de la seva obra són unes paraules de l'escriptor algerià Kateb Yassine. Sento que tinc tantes coses a dir que val més que no sigui gaire cultivat. He de conservar una mena de barbàrie. He de mantenir-me bàrbar. Aquest mantenir-se bàrbar és no renunciar a la pròpia identitat per no acabar dissolt en una societat. Per tant, subratllar la pròpia identitat. Per què fa vostè aquest plantejament? Què no ha funcionat a França com perquè vostè digui que cal anar en sentit contrari al del discurs imperant fins ara?
Eh bien, simplement parce que...
Doncs, mireu, senzillament, perquè el que ens han presentat com l'única veu possible pels fills de la migració, d'intentar tenir un lloc a la societat francesa, ha estat integrar-se. La promesa de la integració, en realitat, no només ha estat un mite. Ha estat un mite perquè la promesa no s'ha complert. I no s'ha complert perquè les condicions de la integració s'han renegociat constantment a mesura que anàvem fent els esforços necessaris per provar, per demostrar que teníem un espai dins de França i que teníem un destí que havíem de perseguir. Però és que, a més, jo pertanyo a una generació que ha qüestionat el món
on a voulu nous intégrer,
en el que ens han volgut integrar. És a dir,
la nature de ce monde.
Hem dit, aviam, aquest món en què se suposa que nosaltres ens hem d'endinsar, quin és? És un món envasable? Tenim ganes de formar part i de servir aquest món? I en realitat ens hem adonat
que finalement était une bonne chose.
El fet que no ens hàgim integrat potser és fins i tot no només una cosa bona, sinó fins i tot una oportunitat.
C'était notre chance parce que ça signifiait.
Per què una oportunitat? Doncs perquè això volia dir que dins nostre hi havia quelcom que havia resistit a una mena de domesticació
et que quelque chose était peut-être un droit.
Aquest quelcom, aquesta cosa, doncs suposa una riquesa en la qual cal invertir avui dia.
I aquesta no integració és positiva per a les dues bandes?
En fait, le problème de ce qu'on appelle l'intégration.
El problema del que anomenem integració és que sempre hem considerat que el procés d'integració era un procés sa, un procés pacífic, un procés d'inclusió de les minories en la societat. Però, en realitat, la integració ha estat una violència envers nosaltres.
Les conditions de cette intégration ont été...
Les condicions de la integració han estat unes condicions en què se'ns demanava que ens deslliuréssim de tot el que fa la nostra alteritat, dels nostres orígens, de la nostra llengua, la nostra religió. I, per tant, la nostra integració, en realitat, era una manera, una forma d'alienació imposada. Per tant, per poder existir en aquesta societat, de manera paradoxal, havíem de deixar d'existir amb allò que érem nosaltres de manera veritable.
Una història que,
és a dir, havíem d'entomar una història que, d'altra banda, ha estat fonamentada o basada en la destrucció de les nostres societats i de la nostra civilització. Perquè el que nosaltres hem patit ha estat una dominació colonial
qui té de forma plus subtil,
amb formes més o menys subtils, però que bàsicament ara miren a aquests descendents dels antics colonitzats.
I vostè parla d'indígenes integrats. Això vol dir que per molt que un migrant es comporti com el millor dels francesos, mai serà considerat d'igual a igual?
Absolument, absolument, parce que...
Totalment.
En fait,
així és.
Être intégré, en vérité, moi, je pense que nous sommes...
Jo penso que...
Nous sommes parfaitement intégrés dans la société
française. Estem perfectament integrats en la societat francesa.
Parce que nous n'avons pas
d'autre pays.
Sobretot
perquè no tenim cap altre país. És a dir, nosaltres som un producte pur de la República francesa. Jo, personalment, soc un producte pur de la República francesa en el sentit que, a més, hem cregut totalment aquesta mitologia que mencionàvem abans, no? Hem cregut que de manera potencial, en principi, hauríem de formar part d'aquell cos legítim del país. Tanmateix, la història de França i la manera com hem vist que el racisme no s'atura, és més, no deixa de perpetuar-se i d'establir una jerarquia dins de la població, això demostra
non seulement nous n'avons pas de place dans cette
no només no tenim un lloc en aquesta societat, sinó que de fet no la tindrem mai, no el tindrem mai aquest lloc. No el tindrem fins que no proposem un altre projecte, polític fet a mida, un projecte polític que trenqui radicalment amb tot allò que ens han proposat fins ara. Un projecte polític, per tant, que estigui liderat per les persones implicades, pels protagonistes d'aquest racisme.
I precisament, al seu llibre, vostè també parla d'això que sentirem ara. Són els disturbis amb la policia vigilant de l'any 2005 a la Vallée, la perifèria parisenca. Disturbis iniciats arran de la mort de dos joves musulmans d'origen africà mentre fugien de la policia. I qui sentireu ara? Aleshores, ministre de l'Interior de l'època, Nicolas Sarkozy, que deia això.
C'est un problème national extrêmement difficile dont il faut trouver... les réponses adaptées en dialoguant et en discutant, c'est ce que nous avons fait.
El ministre Sarkozy deia que per calmar les perifèries calia escoltar-les, però el seu llibre no dona la sensació que vostè cregui que aquesta voluntat hagi estat mai real.
Sarkozy, c'est surtout
Sarkozy és sobretot l'home que va dir que calia netejar amb Kärcher els barris populars. Va ser ell que va parlar dels habitants com la púrria, la gent que ens havíem de treure de sobre, aquells paràsits, insectes, fins i tot. Sarkozy, per tant, diu una cosa i d'altra banda diu el que hem escoltat. Ell va formar part dels polítics que més han treballat per l'opressió dels barris populars i per humiliar-los. Que més va humiliar. Per tant, no. D'ençà de l'any 2005, el que va passar en els barris populars, pel que fa a violència policial, i estic parlant només de la violència policial, no ha millorat gens. És més, ha empitjorat. De fet, fins ara,
un mort per mois.
Podem comptar aproximadament un mort al mes en mans de la policia.
99% de cas,
ahir, el 89% dels casos són persones que venen de la migració, negres, àrabs, i la majoria dels casos, doncs, aquests casos no els trobem resolts a nivell judicial. Queden penjats. Hi ha casos que han estat molt mediàtics, però en realitat el dia a dia dels barris populars és el que us estic explicant, i estic parlant dels morts. No estic parlant ni tan sols d'incidències múltiples de controls policials constants, checkpoints, que expliquen que hi ha una gestió colonial dels barris per part de les forces de l'ordre a França.
Nicolas Sarkozy és un polític de dretes, però vostè no s'estalvia crítiques també als partits d'esquerres. Creuen que també des d'aquesta banda ideològica en treuen profit de la situació dels migrants, com sembla que es desprengui de les línies del llibre?
El problema amb l'esquerra, el problema que hem tingut és que té una percepció del racisme moral i en fa una defensa pràcticament humanitària del racisme. És a dir, l'esquerra ja li sembla bé parlar dels àrabs, dels negres i dels seus interessos com a víctimes, però no en vol parlar com a subjectes polítics, com a subjectes polítics que resisteixen a una opressió. És a dir, que per ells
es
defensen els negres i els àrabs com es pot defensar un bebè foca a un petit animaló que necessita protecció. Quan, de fet, d'ençà de la història de la migració, hi ha lluites que s'han dut a terme per part de la migració com a tal, i cada vegada que s'han dut a terme aquestes lluites, l'esquerra és la primera que ha sabotejat aquestes lluites, perquè ha considerat que gairebé era li feia competència als seus propis objectius. Per tant, a l'esquerra li agraden els àrabs i els negres quan són víctimes, però no els agraden quan resisteixen, quan assumeixen la defensa dels seus propis interessos en funció del seu propi combat polític.
I a la resistència i a la llibertat d'expressió també hi ha això. On est petit, on veut niquer Paris, on connaît rien, nous, y a plein de trucs à prendre, et puis t'apprends, vite avec les coups, reviens avec tes couilles, tes potes frappent avec les coudes, c'est poussé comme une ortie parmi les roses, et ils sont trop, alors j'appelle mes roses. José Luisa, a la seva obra, també mostra admiració pel rap, sobretot perquè diu el que pensa, sense filtres, i sobretot perquè permet que s'expressin amb llibertat molts fills de migrants. Per exemple, com el raper que sentim, Buba. Aquest esperit s'ha de reproduir també en altres tipus d'expressions, llibres, televisió. Això és possible?
Oui, moi je pense que le rap...
Jo penso que el rap ha estat un espai en el que s'ha arxivat una consciència colonial abans de que es produeixi. És a dir, abans de que veiem l'emergència d'un moviment descolonial, és a dir, un moviment que considerem que està en trencament amb altres forces que coneixem, colonials, doncs abans, per aquell que vulgui escoltar i que sàpiga escoltar, doncs hi havia aquelles paraules presents, paraules de trencament, de ruptura, que refusa sotmetre's a plantejaments civilitzatoris que estan relacionats amb la respectabilitat. I, per tant, ha estat un espai, un lloc, que era com una finestra per a nosaltres. Per a nosaltres, fills de la immigració, que sempre ens havien dit que havíem de ser molt discrets, que havíem de ser molt seriosos, que ens havíem de portar molt bé, que havíem de ser els bons alumnes. Érem bons alumnes i alhora escoltàvem aquest tipus de música que deia tot el contrari del que una mica ens deien els pares, no? I era la manera d'exorcitzar aquest tancament, potser aquella imposició que ens feien. I penso que el rap és una manera d'explicar-nos coses amb molta potència, amb molta força, de que no som víctimes, que estem aquí, i aquell estigma o els insults que ens donen, no? Aquest concepte de barbàrie, de ser bàrbar, doncs li donem la volta i ho convertim en una cosa positiva per dir, doncs mira, teniu raó de tenir por de nosaltres. I de fet, mira, us aconsellem aconsellem que mantingueu distància respecte a nosaltres. I això realment és com una onada d'aire, no? Crec que és un horitzó per al que tingui ganes de crear formes, de proposar una estètica diferent, una estètica nova. I en aquest sentit, efectivament, doncs penso que el rap ha estat com un laboratori d'experimentació de noves formes estètiques i de noves formes descolonials, precisament.
I també volem saber com veu la Louise Jospé la situació política actual a França, amb un govern francès que va trontollant i una Marine Le Pen que cada cop té més possibilitats d'arribar al poder. Què creu vostè que generaria això entre els migrants o els fills de les persones que van migrar a França?
Moi, je pense que la France est un pays qui marche
Sur un fil. És un país que ara mateix camina sobre un fil.
C'est-à-dire qu'on a rarement dans une situation où de tels antagonismes...
Hi ha una situació amb uns antagonismes radicals, molt més que mai abans.
De deux côtés qui sont
ara mateix, França pot anar cap a una banda o cap a l'altra, i quan dic una banda o una altra són bandes antitètiques, oposades. L'amenaça feixista amb l'arribada al poder de la Marine Le Pen, o de l'altra, també hi ha una força política d'esquerres que està amb un que planteja un trencament total amb la resta del tauler d'escacs. Tenim Mélenchon, que representa Jean-Luc Mélenchon, una força clara, amb una base potent, que és precisament la població que surt de la migració i que ha integrat en el seu corpus un seguit de reivindicacions que han defensat els militants descolonials. I això és una cosa absolutament apassionant i interessant, perquè en realitat ara pot passar de tot. I el que hem de dir és que el racisme està molt més accentuat, menys amagat, es mostra clarament sense màscara, i si això és així és perquè hi ha hagut un avançament molt important de la lluita antiracista. Per tant, el moviment racista d'extrema dreta ha avançat en la mesura en què el moviment antiracista també ha avançat. Per tant, pot passar de tot ara mateix. Pot passar qualsevol cosa. I voldria recordar també un element que em sembla molt important, i és que la població migrant ara mateix a França suposa una força demogràfica molt potent. Sense parlar de la seva politització, sense parlar de les lluites de la migració, sense parlar de cap mena de consciència política, la població de la migració representa una força demogràfica molt potent. I això és quelcom que, diguéssim, fa que totes les pors es facin més palesa, les pors de la dreta, però, d'altra banda, això mateix també conté una promesa molt forta per l'esquerra antiracista o descolonial.
Les jalouses et les jaloux, c'est bolos, j'les exterminés. C'est Arouf, gangsta le potouillou, j'les ai détruits, c'est terminé. J'ai pas le temps, moi j'avance, j'fais mes bails.
Louisa, el seu llibre també té un missatge, podríem dir, més enllà del diagnòstic, que és amarg i parla de dolor, també hi ha un missatge positiu. Diu vostè que el racisme no ens ha destruït. Hi ha esperança que la societat pugui avançar d'una manera pacífica, on s'acabi i es mitigui el racisme?
Moi, je pense que si il y a un espoir,
penso que si hi ha una esperança és precisament en la capacitat que els fills de la migració tenen de polititzar el seu posicionament. És a dir, de recordar que hereden no només una història de patiment i de discriminació, sinó que també hereden una història de resistència i d'una resistència que ha guanyat. I penso que nosaltres,
quand on va se libérer,
Quan ens alliberem, de fet, alliberarem tota la societat en el seu conjunt. És a dir, una societat basada en l'esclafament dels altres en benefici dels altres està abocada a la destrucció. És una qüestió de temps. Penso, doncs, que l'esperança rau precisament en el costat dels antiracistes i els descolonials, que el que busquen, els que pretenen, és fer, a partir de la seva pròpia condició, assumir, agafar les regnes del destí d'aquell país. I quan dic això, no ho dic per unes qüestions de política interna, sinó per qüestions també geopolítiques, perquè França ara mateix és còmplice d'un genocidi en temps real, el primer genocidi documentat en temps real amb víctimes que moren davant dels nostres ulls. I França és víctima d'aquest genocidi. Els únics a França que estan en posició de lluitar contra aquesta posició francesa és la població, doncs, resultant d'aquesta migració. És aquesta població la que encara vol mantenir o salvar intacta l'ànima de França. Perquè, vaja, el que queda de l'ànima francesa. I, per tant, la bellesa o l'esperança, la bellesa d'aquesta esperança, jo crec que la porta al nostre flanc.
Resistance, resistència és una d'aquelles idees que trobem a moltes de les pàgines d'aquest llibre que ens ha presentat la Luisa Jusfí. Geste barbar, mantenir-se bàrbar, seguir siendo bàrbaro. Senyora Jusfí, li agraïm moltíssim que hagi vingut avui al Catalunya Nit.
Merci, merci beaucoup.
Gràcies a vosaltres.
J'excite trop les plus belles femmes.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carol.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
14 de juny de 2016.
I el número de la sort, el...
1.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Nadal és caga, tio. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Caga, turró. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són 11:45. Esteu escoltant el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio i els dilluns arriben les històries de l'esport d'en Toni Padilla. Toni, bona nit.
Bona nit, Sergi.
I, clar, quan arriba el Nadal, l'esport fa com aquella aturada, aquella paradinha. El que passa és que no a tot arreu, perquè, per exemple, al Regne Unit hi ha, com m'ho deies, això,
Boxing Day. Bueno, sí, hauria d'obrir les capses.
No t'enganyareu, conec una mica. Però explica'ns... l'origen, com a mínim, del que es diu d'aquest Boxing Day, de box, no?
Sí, d'obrir capses. L'origen crec que seria més el dia de Sant Esteve, perquè ens entenguem. Uh-huh. El dia després de Nadal, les famílies riques donaven el servei com uns regals, així una mica amb aquesta soberbia dels aristòcrates britànics. Tingueu aquí uns regalons. I era el dia d'obrir les capses amb aquests regals, i d'aquí va néixer el Boxing Day. I és cert que com era un dia festiu per tothom, el que es va fer és organitzar partits de futbol, de lliga, oficials, perquè així, doncs, la gent després, doncs, d'alguna forma, Nadal 25, i el 26 s'anima al seu equip de futbol.
Efectivament, i aquí també hi ha aquella cosa de classes socials, que el Regne Unit tant és tan i tan present. Doncs, bé, dèiem paradinha aquí, tu fas paradinha, descansaràs algun dia de Nadal o no?
No, ho treballarem tot.
Però que estàs aquí seguint intensament...
Esclavitzat, encadenat aquí. No, no, no. A mi m'agrada treballar els festius.
Sí?
Sí, sí. M'agrada sempre una mica contracorrent.
Molt bé, sí. Ja ho veiem, ja ho veiem, que és així com alternatiu. Doncs bé, aquesta parada de la que parlàvem... Bé, no, hi ha alguns equips que últimament, pels resultats que tenen una parada, els hi anirà bé. Però avui el que volem recordar és... un partit de futbol, de vegades parlar de partit de futbol i tensió o participació de gent ens genera una mica de mal rotllo, perquè normalment hi ha, ho vinculem amb problemes, tensions i tal, però tu avui estàs molt capficat en demostrar-nos que també el futbol és una eina de pau, eh que sí? I d'un partit de futbol en concret que va significar això, un símbol de pau. Quin és aquest partit?
Hauria de ser el partit més famós de futbol jugat mai un dia a Nadal. Però, primer...
Què li passa?
Primer caldria saber si és cert.
Però no ho tenim clar, llavors?
No ho tenim clar.
Per què?
No ho tenim clar. Ah,
perquè devia passar fa molts anys, sí, clar, sí. Evidentment.
Si et sembla, ens situem.
Vinga.
La nit del 24 de desembre de 1914... Les persones que els agrada la història saben perfectament que el món havia esclatat en flames.
Primera Guerra Mundial.
La Gran Guerra que li deien llavors, perquè es pensaven que seria la primera i l'última. No, en va haver una segona.
No.
Doncs aquella nit estem al front d'Ypres, a Bèlgica, a una zona, a una banda de les trinxeres hi ha soldats alemanys, a l'altra banda britànics. Sobretot anglesos, però també a l'altra part escocesos. I el que es diu és que hi ha un moment que un soldat alemany surt de la trinxera, comença a caminar per la terra a ningú, amb el mocador perquè no li carden un tret, i s'acosta a les trinxeres britàniques, els diu que si és no disparen, ells tampoc ho faran, i que poden improvisar d'alguna forma una treva sense trets la nit de Nadal. Clar, és com molt bonic, no? Llavors els britànics ho accepten, és a dir, sense demanar permís als generals, s'improvisa aquella forma, i el que s'explica és que aquella nit els soldats alemanys posen com uns arbres amb llumetes de Nadal, i el que fan és comencen a cantar una de les seves Nadales més conegudes. Stille Nacht, en alemany, òbviament, en lloc d'aquesta coral tan angelical, en un grup de senyors barbuts i bruts a les trinxeres, van començar a cantar Stille Nacht. Què passa? Que els britànics també la coneixien. Silent Night.
Clar, Silent Night,
llavors,
la seva versió.
El que es diu és que comencen a cantar-la band de banda, que apareix un senyor amb una gaita i la toca, i d'alguna forma així neix la famosa treva de Nadal del 1914, que tenim documental, això sí que va passar.
O sigui, que música i futbol poden unir les persones, però això... Clar, què em dius? Que era una cosa com pseudo-improvisada, podríem dir.
Totalment. Van ser soldats o càrrecs exactament inferiors de l'exèrcit alemany i britànic que ho improvisen, entenent que és el primer Nadal, recordem, la Primera Guerra Mundial, quan comença tothom a pensar que duraria pocs mesos.
Clar.
I de sobte ja veuen que porten mig any allà, és el primer cop que era el Nadal, i els hi surt de banda i banda. Què passa? Que quan arriba la notícia als despatxos, on hi ha els generals, els polítics, a Berlín o a Londres...
Es van enfadar molt, o què?
No, sí, molt, sí. Van haver-hi condemnats, van haver-hi processos que davant dels jutges, els van fer consells de guerra, soldats que van ser degradats i alguns que van passar per la presó.
La treva va existir, per tant, això ja ho sabem, però la llegenda diu que es va jugar el partit de futbol en terra de ningú.
Correcte.
Això, quines dades tenim? Això és cert? O...
Bara, la llegenda diu que això, doncs que el que sabem segur és que hi ha diferents, no només una, hi ha diferents treves de Nadal, perquè el front era gegant, i a diferents llocs es creen aquestes treves. A altres llocs del front, la mateixa nit, no hi ha treva i, per tant, va morir gent. Sabem que, sobretot per les cartes que s'envien als soldats, que quan es fa la treva s'arriben a fer fotografies plegats, s'arriba a beure xampanya i cava plegats, que la major part del temps el que van fer, però, és dedicar-se bàsicament a enterrar els cossos dels soldats que havien quedat en terra ningú, recuperar els cossos, però sí que sabem, pel que sembla, que hi havia pilotos de futbol. Llavors, la llegenda el que diu és que es juga un partit de futbol en què els alemanys, 11 i 11, banda i banda, en què els alemanys s'imposen per 3-2 als soldats britànics. Aquesta és la llegenda.
Ah, qui era aquell que deia que el futbol és l'esport on sempre guanyen els alemanys?
Gary Lineker.
Ah,
el futbol són 11-11 i al final sempre guanyen els alemanys. Doncs el 1914 havia passat el mateix.
No es va passar.
Què passa? Que els historiadors creuen que aquest partit no es va jugar.
Ai.
Aquest 3-2, com a tal, no es va jugar.
No va existir.
El que han fet els historiadors és... buscar les cartes que van enviar els soldats, retalls de premsa, per intentar saber exactament què va passar en aquesta treva de Nadal. No? Llavors, el que sabem segur és que sí que es va jugar a futbol, però més que un partit, 11 jugadors van de banda 90 minuts, van ser una miqueta el que li diríem les petxanques. Com el pati de l'escola.
Roda una pilota, per una banda 20, per una banda 30, fem un gol, fem uns tocs. Hem de pensar que era terra de ningú, estava bombardejat, estava ple de sots a les bombes. No era un lloc ideal per jugar a futbol, havia molt de fang, havia neu. No sé, és normal que no es pogués jugar bé, però sí que havia la pilota i es va jugar i es van intentar doncs, fer alguna forma. No? Tenim algunes cartes...
Clar, com el... no tot és tan organitzat com ens puguem pensar, vull dir, les coses improvisades ja són això.
Clar, és això, i per mi és això, no pots jugar un partit de futbol allà a la terra ningú que per culpa de les bombes... Bàsicament, ho hem vist a les imatges i a les pel·lícules, hi ha les trinxeres, hi ha filferro, era impossible jugar, no? Però bé, sí que sabem que alguna cosa algú es va fer. Tenim una carta, per exemple, d'un soldat britànic, el Clement Baker, que l'envia a la seva família a Ipswich, que els hi diu, va arribar un missatge de les Ines Alemanyes que deia que si no disparàvem el dia de Nadal, ells tampoc ho farien. El dia de Nadal vam sortir per recuperar els cossos dels companys morts i els vam enterrar. I després algú va xutar una pilota des de les nostres línies i els alemanys i els anglesos vam jugar a futbol. Això està documentat. El Bolton Chronicle, un diari del de Bolton, de la zona de Manchester, i una carta d'un soldat que diu que es va jugar un partit fora de les trinxeres a la vista dels enemics, pel qual suposa que eren potser britànics jugant entre ells i els alemanys d'alguna forma animaven. És a dir, que això sabem segur que van haver-hi partits. Pel partit 3-2 aquest que ha sortit de pel·lícules, que el Paul McCartney va fer un vídeo tot, el famós 3-2, vindria d'una carta publicada al diari The Times l'1 de gener del 15, en què sí que apareix la frase... Es va jugar contra els saxons, una forma de dir els alemanys,
sí,
que van guanyar per 3-2.
Per tant, aquesta informació com a mínim la tenim.
Clar, la carta però és anònima. Llavors el document no és molt fiable. Llavors, clar, com anys més tard es va trobar una carta a la premsa alemanya que també parlava d'un partit 3-2, es va començar a pensar que aquest partit s'havia jugat. El que passa és que la carta alemanya es refereix a una zona de la front que està a més de 100 quilòmetres. La mateixa nit. Per això és que es van jugar molts partits i d'alguna forma doncs, sempre s'ha pensat això, doncs, que al final doncs, el partit com a tal no es va jugar i segurament la visió més perfecta del que va ser aquest partit de futbol de germanor és una carta d'un soldat, el Ernie Williams, que va dir la pilota va aparèixer des de les nostres línies, a la zona de Bèlgica, i es va improvisar un partit en porteries i uns 200 soldats jugant. 200 soldats jugant a la vegada. O sigui, va rodar la pilota i van anar tots.
Jo però també,
escola, la sí, pilota, anem-hi tots.
Jo crec que és prou remarcable que un grup de persones, en una situació com aquesta, en una guerra, en un enfrontament d'aquest tipus, trobin un moment de connexió entre elles com per posar-se a jugar, tenint en compte més que tampoc no... La situació en altres punts, com ens deies tu, també era de continuar enterrant gent.
Clar, és a dir, la mateixa nit... a molts llocs, a la major part del front no va haver-hi treva, hi va haver-hi violència i van haver-hi càrregues i morts. Però sabem que a diferents llocs es van improvisar aquestes treves de Nadal que segueixen sent un cant a l'humanitat, una imatge molt, molt, molt bonica. Aquell moment de caminar a la terra a ningú que és plena de metralla i de morts, acostar-te al que és el teu enemic i en lloc de veure un enemic veure una persona amb la qual pots brindar i pots organitzar un partit de futbol, no? Cal pensar que era gent molt jove, que els havien promès que en pocs mesos ja haurien guanyat la guerra i tornarien a casa amb medalles i rics i famosos, i estaven de fang fins a dalt, patint, passant-ho malament, i tenien, bàsicament, gent jove que tenia ganes de viure. Llavors, és on segueixen una imatge molt bonica, molt preciosa, que ha aparegut en novel·les, en vídeos musicals, si li han fet cançons, que s'ha accelerat una miqueta, però sabem que aquests partits d'alguna forma van existir i segueixen doncs, un gran canal d'humanitat i per això segueixen els partits de futbol segurament més bonics jugats mai una nit de Nadal, no? Ara el que va venir després va ser terrible.
Això sí, amb generals emprenyants, diguéssim, perquè, clar, a tu t'han instruït perquè matis l'altre, no
correcte,
perquè juguis amb l'altre.
Era una molt mala senyal, perquè, clar, si comences a posar cara lluny, i t'ensenya la foto de la família i et cau bé el que tens a l'altra banda, segurament doncs començaràs a perdre la guerra. I el que es va fer va ser consellers de guerra, molts dels que tenien un mínim càrrec, el que era un sergent, el que era un cap, els van fer consellers de guerra, es van empresonar alguns dels soldats que sabem que havien iniciat aquestes petites treves, i sobretot es va començar a exercir censura. A partir d'aquí es comença a fer censura perquè no volien que si hi havia una treva se n'assabentessin a casa, i cada cop que algun soldat enviava una carta en quins insinuava que hi ha hagut una treva, documentant qui era el soldat, el detenien i la carta no arribava. Per tant, el que es dedueix és que a partir del Nadal del 1915 ja no va haver cap mena de treva, ja no va haver futbol, ni Nadales, ni res.
I tu creus, Toni, que aquests moments de connexió entre la gent continuen existint en els esports, quan tu
sí,
estàs en partits, i això, moments reals de connexió.
Sí, tant, sí.
No voler matar l'altre de...
L'esport en general,
l'esport
gairebé sempre és germanor. Parlem només de les coses dolentes, però la major part de temps l'esport és germanor. L'esport et permet conèixer persones de tot el món i els moments bonics que genera l'esport són superiors als dolents. Pas que parlem només dels dolents.
Clar, però això és el que diu molta gent.
Pensant que són... A mi, algun dels meus millors amics me'ls ha donat al futbol, sinó com coneixeria potser jo persones que són d'altres ciutats o altres països.
Això, no? Quan vas a una final a un altre país i al final no saps com què ha passat, que continues mantenint contacte.
Correcte, sí,
amb un senyor de Noruega que et sí, vas sobte, trobar un dia, no?
Això, i et trobes doncs, parlant amb una persona i crec que segueix sent molt, molt bonic, molt, molt positiu. I deixa'm dir que és una història molt bonica perquè tenim casos de partits de futbol en altres conflictes, en altres guerres. És a dir, això de les treves ha passat en altres llocs, treves introvisades. Hi ha fins i tot un cas a la Guerra Civil Espanyola, el primer Nadal de la Guerra Civil Espanyola, en què es creu que hi ha com una treva que també va quedar molt amagada a banda i banda, però que al front d'Aragó va haver una mena de treva en què hi hauria, també hi hauria hagut un partit de futbol. Per diferents conflictes al llarg de la història tenim aquestes treves introvisades i gairebé sempre acabava apareixent una pilota de futbol, perquè és que era gent molt jove. I quan ets jove, què vols a la vida?
Això també
música, passar-t'ho bé i jugar a futbol.
Que és gent jove on els seus superiors l'únic que veuen és carn jove perquè morin. Doncs, Toni Padilla, moltíssimes gràcies per aquesta història nadalenca que ens omple d'esperança de que les coses puguin millorar. Tant de bo hi haguessin més partits de futbol a Ucraïna i a Gaza.
Tant de bo. Bon Nadal.
Que vagi bé, bon Nadal.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Viu el millor Nadal.
Ja arribarem a les 11, a les 12 en aquest cas, a les 11 al Regne Unit, d'on parlàvem ara. I ha arribat aquell moment en què hem de revelar quin és el nostre oient misteriós i avui ens fa molta il·lusió. Perquè és oient, però alhora fa ràdio. I, a més, és un company. És en Xavier Solà. Xavier, bona nit.
Bona nit i moltes gràcies.
Ens fa, com diem, molta il·lusió, perquè, a més, ets el programa que ve després a la graella de Catalunya sí. Ràdio. Tenim un butlletí. I, bé, el primer que t'haig de preguntar, per seguir la tònica habitual de l'espai, has après avui alguna cosa escoltant
sí,
el Catalunya
sí,
Nit?
Sí, he après que les històries que tenen pes perduren. Això és una mica la riquesa del pas del temps, no? Que queda concentrada en aspectes immortals, en certa manera. I aquesta història que comenteu ho és.
Sí, són històries això que poden ser atemporals i que comuniquen sentiments, no?, i emocions. Cada dia hem de confessar una cosa, Xavier. Cada dia nosaltres, clar, fem, aquí acabem el programa i més o menys recollim les coses, però ja tenim des de fa molta estona trucades d'oients de la nit dels ignorants, que ja truquen perquè tenen ganes de participar al programa. I no estic dient només perquè hi hagi un regal,
sí,
un concurs. Com s'aconsegueix una connexió d'aquest tipus que perdura en el temps?
No ho sé, hauríem de preguntar al Carles Cuny, també la Sílvia Tarragona, no?, a tots els companys que han fet el programa, i que 38 anys després segueix tenint aquesta vitalitat. Jo, des de la meva humil consideració, penso que és un fet per escriure. Estic considerant d'escriure per trobar què hi ha darrere de la nit dels ignorants que mantingui aquest pols. Hi ha molts elements, no?, però no ho tinc encara prou estructurat, però sí que ho gaudeixo cada nit, i això que expliques fa molts anys que ho trobem, ja estan a punt, i et diuen que el cap de setmana se'ls fa llarg.
Sí, perquè a més no, nosaltres notem el carinyo que us tenen, això sí, ja t'ho dic ara. Sí, sí. Però que ens havien dit, Xavi, que amb Google aquest format ja no existiria.
Això es va dir, però aquí hi ha un plus que no et dona Google, que és el caliu. Google és aquella intel·ligència artificial, per dir-ho així, no?, en què, doncs bé, trobes una resposta freda, directa, però no trobes aquella veu càlida. Com diu el professor Serrano, ja sé per què dura tants anys aquest programa. Perquè hi ha bondat, perquè hi ha amabilitat. Va a l'arrel del que és el que desitgem, que és una mica el de la història, d'aquest, això que en diuen, aquesta treva de Nadal.
Sí.
Allà aquella necessitat de sortir de l'infern a partir del que és la força de la bondat, que això ho vàrem veure en el drama de la Dana. La reacció espontània de tants voluntaris mentre hi havia una discussió molt, molt virulenta en les forces dirigents. Però el que és el soldat... Mira, aquesta cançó és Paul McCartney, Pipes of Peace, ah. Les Pipes de la Pau. El vídeo està ambientat en aquest moment i ell va vestit de soldat britànic.
Al final, Xavier, la gent, si estàs d'acord, que més o menys volem el mateix, els sí. uns i els altres, visquis on visquis?
És a dins, això el cant, no? La llei moral és dins. La portem molt endins.
I escolta'm, aquest horari com el portem? Perquè la nit és molt maca i és molt màgica, sí. A mi m'encanta. Però hi ha dies que es fa feixuga, també.
No, si fas una feina que t'agrada, no ho penses. Jo potser, mira, fins i tot tenia pensat el títol si hagués de fer un programa de despertador. Quin matina fa farines, diria. I és pensant, i mira que em costaria, però estic segur que un cop hi ets, i per això doncs, em sento un afortunat, perquè fas una feina que no et dono.
Clar, perquè tu vens de família de forners.
Sí, oi? Exacte.
Au, tens,
exacte,
això és mama ja des, sí, de, des de ben petit. Sí. I escoltaven la ràdio?
Treballant. A la nit teníem sempre la ràdio, trucàvem sovint a Ràdio Andorra, fent un programa de participació. Sí, sí, la ràdio fa molta, molta companyia.
O sigui, que això ja venia del, sí, del seu moment.
Sí, hi ha alguna cosa.
I quin és el futur d'un format com la Nit dels Ignorants?
Que continuï molts anys, perquè, a més, ara, saps que la soledat va a més. Mm-hmm. Soledat no desitjada.
No desitjada, és això.
Va creixent en totes les capes, i especialment en el jovent. I en un 50%, l'últim estudi de la Creu Roja, entre 18 i 29 anys, un 50% ha crescut. Estem parlant que el caliu que et dona una emissora on sents que pots parlar amb aquella persona, pots interactuar amb altres persones, primera xarxa social... Això jo penso que té garantit el futur, i més des d'una emissora pública com Catalunya Ràdio.
Efectivament. I divendres passat li desitjàvem una bona jubilació a un company nostre, que és el Carles Prunera, periodista, sí, de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Aquesta idea de la jubilació a tu et dona una sensació de tenir més temps per fer més coses o no? És a dir, perquè hi ha gent que no li agrada tant, perquè se suposa que t'ha d'agradar obligatòriament, diguéssim.
Són etapes, i cada etapa té la seva cosa bona, i això és dels gaudis. Una mica resumit, cada dia és un miracle, perquè si ho penses bé, dius, escolta'm, està tot en forma per poder autònomament gestionar 24 hores. Si toca dintre del capítol de la jubilació, estic segur que també hi apareixeran aspectes molt interessants, no? Benvingudes les etapes.
I això que vas començar en unes golfes, no? Experimentant
sí,
allà.
Sí, 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 totalment, allò, un regal, un caigut del cel, de la manera més inesperada.
O sigui, què? Connexió, i encara queden moltes nits dels ignorants per fer. Xavi, t'agraïm moltíssim que hagis estat avui amb una orella parada al Catalunya Nit mentre estava fent feina, perquè ho podem certificar, sempre fent feina per la Nit dels Ignorants, i gràcies, com sempre, per haver vingut.
A vosaltres.
I et convidem a que sentis l'última cançó d'aquest dia. Mon père adore le foot, crie, allez les rouges dans sa tête. Il dorme, il est réveillant pas ma mère sans aucun doute. Rave d'un boy scout, capitaine, à port de Seine, ta Maria. Je voudrais bien savoir. És en fan del cantant belga Pierre de Mar. Reflexiona sobre l'amor i la passió a la vida. L'amor, de vegades, diu la cançó, que és complicat, però al final sempre acaba sent una cosa bastant fantàstica. L'amor, però, de la parella, dels pares, d'un amic, dels veïns, gent que és tan i tan important durant tot l'any i també en dies com avui. Nosaltres ja sabeu que us estimem, perquè és així i ho sentim, i tornarem divendres amb un altre Catalunya Nit, un programa que descansarà fins llavors, però us convidem també, sobretot, a escoltar, a donar l'última paraula del programa a algú que avui ha tingut un gran dilluns.
Bona nit, sóc la Nani Baró, actual propietària del Colmado Baró a Reus i la quarta generació de la mateixa família al capdavant d'aquest negoci que es troba situat al centre de la nostra ciutat. Avui puc dir que ha sigut un gran dia, ja que després de molts mesos de canvis i relleu generacional estem contents de veure que seguim aixecant les persianes cada dia per oferir als nostres clients els millors productes del territori. A més dels canvis físics, hem aplicat una mica de la nostra filosofia de conciliació familiar a tot l'equip de treball. I actualment estic orgullosa de dir que la nostra jornada laboral s'ha vist reduïda de 6 a 5 dies setmanals i de 8 a 7 hores diàries. A més, fa poc vam celebrar els 106 anys i espero poder celebrar-ne molts més al capdavant d'aquest negoci. Moltes gràcies i que tingueu molt bona nit.